matí. Informació, reflexió i entreteniment. Matí. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Segons dades recollides a l'informe europeu sobre drogues de l'any 2017, la droga estimulant que més es pren a tota Europa és la cocaïna, que supera el consum de marihuana. En concret, un 5,2% dels habitants del continent, és a dir, 17,5 milions de persones, l'han provat alguna vegada. Si ens fixem en altres dades de l'estudi, podem comprovar que un de cada tres adults confessa que ha pres alguna mena de substància narcòtica durant la seva vida. Els joves solen decantar-se pel cannabis, però a mesura que l'edat augmenta també sol incrementar-se el consum de cocaïna. En el marc del Dia Internacional de la Lluita contra les Drogues, l'associació Ethos, que treballa per la prevenció i també la rehabilitació integral de les dependències, ha impulsat diverses activitats durant tot el mes de sensibilització. Verónica López, psicòloga i directora tècnica de l'entitat, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel.
Explica'ns primer de tot per què calen jornades com aquesta. La societat no és prou conscient ja d'aquesta problemàtica?
Bueno, és important dies com aquest per donar visibilitzar el nostre col·lectiu. Sí que és cert que la gent és conscient que la problemàtica existeix, però encara la gent no es pensa que està tan a prop com està. I, de fet, en aquests moments, nosaltres sempre ho diem. Tothom o ha tingut o té o tindrà en un futur alguna persona propera afectada per una addicció. Llavors, és una forma de que la gent escolti parlar de la problemàtica, encara que sigui un cop l'any.
Uh-huh. A més, les dades que comentàvem al principi així ho demostren,
exacte,
no? Que és una problemàtica que continua. Llavors, què hem de fer per posar fre doncs, a aquesta situació? Calen més recursos, més campanyes normatives, educació, lleis més restrictives?
Nosaltres apostem principalment per l'educació i la prevenció inespecífica. És a dir, parlem de l'educació i la prevenció des de ben petitons a l'escola. Sí que s'estan fent moltes campanyes i polítiques de prevenció enfocades més a l'adolescència i tot això hauria de començar ja a la infància. Hem de dotar els nens de capacitats que seran preventives en un futur, capacitats psicològiques, com podem parlar de la capacitat de frustració, d'esforç, de sacrifici, de la importància d'aprendre a gestionar les emocions, demanar ajuda, posar paraules. Tot això, evidentment, no vol dir són capacitats que facilitaran la prevenció de la problemàtica. El noi en un futur experimentarà. Ja sabem que hi ha moments com l'adolescència que són pròpies de l'experimentació, però si tenen aquestes capacitats, serà una fase més que passarà la persona i continuarà cap endavant.
Perquè quina és la percepció dels joves? Són conscients del risc que comporten aquestes substàncies?
No, evidentment. Cap persona, Raquel, en aquests moments, cap persona que arriba a tractament en cap moment a la seva vida va pensar que acabaria arribant a Ethos per demanar ajuda per un problema d'addicció. Cap persona s'ho pensa. De la mateixa manera que, bueno, a les cajetilles de tabac porten unes fotos, però no és suficient.
Quines són les motivacions o les explicacions que hi ha darrere del consum? O sigui, es consumeix perquè un està malament o està malament perquè consumeix?
Bueno, això és un debat que no és només d'un programa, eh? És molt més profund perquè la problemàtica de les addiccions són problemàtiques multifactorials. Hi ha molts factors que, evidentment, contribueixen a que una persona pugui desenvolupar una addicció. Factors educacionals, factors personals, la pressió de grup, moments personals. És cert que hi ha en alguns moments persones que han desenvolupat una addicció en l'edat adulta, però són molts factors els que intervenen.
I quins són els reptes a dia d'avui que us trobeu en associacions com Ethos, no? Que treballeu per la prevenció i la rehabilitació de les dependències?
En quin sentit, Raquel?
Que és, no sé si trobeu manca de recursos, que trobeu que cada vegada doncs, hi ha doncs, una normalització del consum de les drogues, que arriben més usuaris...
Bueno, sí que és cert que ja hem de fer tota la campanya i ja portem molt de temps treballant els professionals de sensibilització respecte al consum de drogues, que en alguns moments... es té la imatge de que no són tan de risc com podrien ser l'alcohol o bé el consum de cannabis, quan en aquest moment és cert que la gran majoria de persones que arriben a tractament són per consum de cocaïna, però també és cert que hi ha persones que estan patint conseqüències molt greus com a conseqüència de l'alcohol i del cannabis. I, per tant, cada cop hi ha més estudis, per exemple, que mostren la correlació entre el consum de cannabis i el desenvolupament de trastorns psicòtics, vale, en el jovent. Cada cop, bueno, de fet, la conferència que nosaltres farem, hem organitzat per aquesta setmana, va en relació també de com afecta el consum de l'alcohol a la nostra salut física. Per tant, sí que és cert que durant uns anys s'ha fet molta campanya de prevenció i de conscienciació respecte a un cert tipus de drogues, però hi ha d'altres que s'han normalitzat. I sempre que una droga es normalitza és de risc.
Digue'ns quants usuaris ateneu a ETHOS i si noteu doncs, que hi ha un increment dels usuaris que venen a la vostra entitat.
Nosaltres atenem durant el mes una mitjana de 120 persones, vale? Durant els 12 anys que portem treballant, els últims anys, aquests números s'estan mantenint. Sí que hem de tenir present que parlem de mitjanes perquè hi ha determinades èpoques de l'any que puja la demanda de tractament i èpoques que baixa. Una dada que crec que sí que és important destacar dels últims 2-3 anys i que va en relació de les polítiques que s'està fent és que estan arribant ara més dones a fer tractament. Això no vol dir que ara hi hagi més dones afectades. Afectades també hi havia abans, però per diverses qüestions costava molt que arribessin a tractament, encara costa, eh? Estem parlant d'un 30% de dones que arriba en tractament en tot el centre, eh? Del total que tenim. Però sí que és cert que això és una variació que ha pujat. Abans era molt raro quan vam començar que hi hagués alguna dona en un grup de teràpia. I ara... tenim una mitjana de 3 dones, més o menys, en cada grup. És poc, però ja és més del que teníem abans.
Uh-huh. És una notícia positiva, llavors estaven perdent la por, no?
Sí, a demanar ajuda. Sí, perquè hi ha com tot un tabú i costa molt que arribin. Per tant, nosaltres valorem que tota la feina que s'està fent respecte a la perspectiva de gènere està donant aquests resultats.
Parlem de les activitats que impulseu, perquè, clar, hem de comentar que el Dia Internacional de la Lluita contra les Drogues és el 26 de juny, però vosaltres ja heu preparat tot un munt d'activitats. Per quina comenceu? Em sembla que la primera és una xerrada al Casal Pere IV.
Sí, comencem aquest divendres a les 6 de la tarda al Casal Pere IV amb una conferència que es diu Addiccions i Transplantament Hepàtic, on venen 3 professionals del Clínic de Barcelona a parlar precisament sobre aquesta problemàtica, sobre la relació que hi ha amb el consum, principalment d'alcohol, també d'altres drogues, eh? I les diverses problemàtiques del fetge.
Uh-huh. Quins avenços s'estan fent en aquest àmbit i quina correlació hi ha entre doncs, les drogues i aquesta problemàtica de salut?
Bueno, dels avenços potser millor et parlo d'aquí uns dies quan hagi escoltat jo també la conferència. Sí que és cert que nosaltres sempre ens hem trobat a persones que venen afectades per qüestions com una hepatitis, una cirrosis o també amb alguna persona pendent d'un trasplant de fetge com a conseqüència del consum d'alcohol o també d'altres drogues. Hi ha persones que, per sort, quan arriben a fer tractament, físicament es poden recuperar. Hi ha persones que ja han desenvolupat una malaltia o una problemàtica d'aquest tipus.
Uh-huh. I per què poseu l'accent en fer doncs, campanyes informatives en aquest sentit, en l'àmbit de la salut?
Bueno, perquè és important que tothom sàpiga que hi ha unes conseqüències en diversos nivells, és a dir, evidentment el consum i la problemàtica de l'addicció té conseqüències físiques, psicològiques, socials, familiars, econòmiques, i entenem que la prioritat, la salut, és bàsica. La gent és una forma també de fer conscienciació, no? Que les persones sàpiguen com el consum d'alcohol afecta a la seva salut física. I també una cosa important és destacar que a vegades la gent pensa que han de ser persones que porten molts anys consumint, i no. A vegades ens trobem a persones que realment no tenen una història tan llarga de consums i ja han patit conseqüències físiques irreversibles.
Parlem d'altres activitats. Per exemple, explicareu doncs, diverses xerrades també de sensibilització en els grups terapèutics. Quines temàtiques proposareu i com serà la dinàmica d'aquests grups?
Bueno, el que farem nosaltres és, durant tot el mes de juny, nosaltres ja treballem molt la renúncia que han de fer els pacients a l'alcohol per sempre si volen rehabilitar-se del consum de drogues, tot i que la seva droga d'elecció principal no sigui l'alcohol. Per tant, és una de les renúncies més importants que ha de fer una persona, un addicte, per poder fer una rehabilitació integral i mai més tornar a consumir. Per tant, durant tot el mes farem èmfasi en el fet de que el 90% de les recaigudes comencen per al consum de l'alcohol, encara que aquesta no sigui la droga d'elecció de la persona.
És una xifra, si més no, preocupant, no? El 90%.
Sí.
Déu-n'hi-do. I també, clar, apunta un altre tema, i és que normalment els usuaris tenen diferents addiccions, no? No es consumeix només una substància.
Exacte,
sinó
és a dir, la persona és dependent, té una addicció, i normalment parlem de que hi ha un símptoma o una droga d'elecció. Però gran part de la nostra feina és sensibilitzar que una persona que té problemes amb la cocaïna, en el 90% dels casos, també té problemes amb l'alcohol. Que moltes de les persones que tenen un problema amb el joc, abans de començar a jugar, han begut alcohol, etcètera, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Per què són importants els grups terapèutics?
Són essencials. Nosaltres sempre, des d'Ethos, el que fem és intentar individualitzar les intervencions, fer programes individualitzats. Sempre que podem i que és possible, introduïm els grups terapèutics per diversos motius. Un, en un grup terapèutic tots els usuaris no estan en el mateix moment. Ens podem trobar una persona que porta 2 mesos abstinent i una persona que porta 8. Per tant, el que s'acaba d'incorporar tindrà referents positius que ha aconseguit allò que ell encara no ha aconseguit. I les persones que porten més temps estan veient com arriben d'altres que fa molt poquet que estan abstinents. Per tant, no se n'obliden mai d'on venen ells. Això d'una banda. I després, perquè encara que és veritat que els grups terapèutics s'han de complementar sempre amb les teràpies individuals, serveix molt la confrontació entre persones afectades per la mateixa problemàtica, com se retroalimenten entre ells. Allò que moltes vegades a nivell un terapeuta pot estar setmana repetint, quan un usuari li diu a un altre, és molt més ràpid.
Jo
he passat per això i a mi el que més em va servir va ser aquesta activitat. En aquest moment, quan és d'usuari a usuari, podem dir que moltes resistències psicològiques al canvi baixen. I, per tant, la persona fa un clic i comença a fer altres canvis.
Uh-huh. I com s'organitzen aquests grups terapèutics i també si també suposo que coincideixen diferents generacions, no? Que això també suposo que també ajuda, no? A compartir doncs, aquestes experiències, a veure diferents mirades.
Exacte. Depèn, no? Tenim diversos programes per persones que acaben de començar el tractament, que per tant el que estem treballant és la motivació, que és el programa Motiva't, en aquest cas. Tenim un programa que es diu Sortida, que és pròpiament el programa de rehabilitació integral, on s'aprenen les eines necessàries per afrontar el dia a dia sense drogues. Hi ha un grup de veterans, de persones que ja porten anys sense consumir. Tenim el grup de joves, etcètera, etcètera. Dins d'aquests grups ens trobem una mitjana d'edat, normalment als 35, 45 anys, però també casos amb 25 anys, casos amb 50, amb 60. Serveix molt, com tu deies, el fet que hi hagi diverses generacions per empatitzar molt més. Ostres, no és el mateix. Doncs aquesta persona m'està explicant això, amb 40 anys, tinc 25, encara hi ha un munt de coses que puc estalviar-me. I és cert que això retroalimenta i enriqueix el grup de la mateixa manera que et deia abans, no? El fet que hi hagin també dones és una forma d'enriquir el grup i que tots puguin empatitzar molt més.
Com arriben els usuaris a Ethos? Per pròpia voluntat o venen derivats?
Bueno, lo més habitual és que arribin directament, ¿vale? El boca a orella serveix moltíssim. I també és cert que poden arribar derivats dels diferents del Vallès Occidental, poden arribar del CESMIC, en el cas dels joves, del Taulí, poden arribar també des de Justícia, persones que venen a complir, que estan en tercer grau secció oberta, des de justícia juvenil, però és cert que arriben moltíssimes persones perquè han conegut algú que ha passat per allà, que veuen que està bé i llavors volen venir.
Uh-huh. Pel que fa, abans parlaves, no?, dels diferents grups que hi ha de motivació, de sortida, com és el dia a dia d'aquests usuaris, no?, quan intenten doncs, deixar les drogues, quins són els principals reptes que troben?
Bueno, el que ha de quedar molt clar i que sempre els hi repetim és que deixar les drogues és molt fàcil, però és dur, perquè han de canviar tots els seus hàbits, han de construir, per això el nostre logo, han de construir una nova manera de ser. Vale? És a dir, han d'introduir moltíssima acció, fem molt èmfasis nosaltres amb l'esport, fem molt èmfasis en exercicis com la meditació, en potenciar la seva autocrítica, en potenciar la seva part emocional. Per tant, sempre hi ha unes pautes que han de seguir, s'han d'organitzar moltíssim el dia, fer servir una agenda, tota una sèrie d'eines que cada dia els hi facilitem. Ells venen a grup i tenen tot el dia i el dia següent per posar a la pràctica allò que han après en aquell grup. Després tenen algun altre grup per veure com ha anat. Tots els grups de teràpia es complementaran amb visites individuals i molts d'ells també vindran a tallers o altres activitats opcionals. Sempre intentem, com et deia abans, individualitzar el programa. Llavors, hi ha persones que estan treballant i que no cal que s'agafin a una baixa. Doncs aquestes persones no vindran cada dia al centre. Però hi ha altres persones que sí que s'han d'agafar una baixa o bé estan aturades i hem d'aprofitar aquest moment i llavors el que farem és que vinguin al màxim de dies possible per fer un intensiu i que puguin avançar molt més ràpidament.
Ara comentaves, no?, que per reinventar-se, per canviar tots aquests hàbits, l'esport també doncs, és fonamental. Vosaltres, una de les activitats que proposeu és una via ferrada, no? Uh-huh. Com serà aquesta dinàmica? I no sé si és oberta també a d'altres ciutadans que vulguin acollir-se.
No, de la mateixa manera que la conferència que fem aquest divendres sí que està oberta a totes les persones de Sabadell que vulguin apropar-se, la via ferrada és només una activitat oberta als usuaris del centre que estan abstinents, evidentment, per qüestions de seguretat. És un diumenge, sortirem el diumenge 10 de juny, a les 8 del dematí comença l'activitat, ja comença amb les furgonetes, amb els cotxes, ja és tot un procés, i després, un cop arribem allà, amb un monitor expert, col·laborador i voluntari de l'entitat, comença a explicar com ho han de fer, com han de fer servir el material. És una forma de que ells puguin aprendre activitats alternatives d'oci. Pensa que hi ha persones que és que no saben fer determinades activitats. Tenim usuaris que ells et poden reconèixer. Jo mai he anat a ballar o he ballat sense alcohol o drogues. Per tant, hi ha diverses activitats durant l'any que intentem donar cobertura a tot això. La via ferrada és com molt simbòlica, eh? Des de fa anys fem una cada any, perquè és cert que és un repte el començar una activitat i l'acabar-la, les dificultats que es trobaran durant l'activitat i com les poden resoldre i acabar-la. I amb tot això, després, els dies següents, fem una avaluació terapèutica, fem metàfores del dia a dia, com ens trobem dificultats paral·lelament amb la misma línia i com es poden resoldre. Ens dona molta informació també a nosaltres, els terapeutes, del potencial que té aquesta persona. Perquè, evidentment, si jo veig que en la muntanya ets capaç de resoldre això, ara amb el dia a dia no em pots dir que no ets capaç. I això ens dona feina per tot l'estiu.
També proposeu una sortida de prevenció trimestral. En què consisteix?
Aquesta sortida la fan voluntaris de l'entitat. Evidentment, l'organitzen amb l'ajuda de l'equip. És una forma de fer prevenció i conscienciació. Vale? Anem a zones d'oci de la ciutat, on trobem principalment el jovent, a repartir informació sobre el consum de drogues, preservatius per a la prevenció de les malalties de transmissió sexual i també informació sobre ETOs. Es fa cada 3 mesos. És cert que hi ha altres entitats que també fan, per tant, entenem que cada 3 mesos, com a mínim, ho hem de fer, perquè està relacionat, a més, el consum de l'abús de drogues amb el risc d'altres situacions a nivell sexual. Per tant, entenem que tenim l'obligació de fer quelcom en aquest sentit.
Uh-huh. Per cloure les activitats programades, també proposeu la Festa del Voluntariat. Com serà? Quin dia està prevista?
Està prevista per al diumenge 17 de juny, a la tarda, al nostre centre de dia, allà a la Serra d'en Camaró. Fem una celebració per agrair tota la feina que fan els voluntaris de la nostra entitat. Comptem amb més de 40 voluntaris puntuals, alguns puntuals, altres fixes. Sense la seva col·laboració, sense la seva feina, no seria possible el nostre projecte. És a dir, tots aquests voluntaris estan col·laborant directament en el fet de que ETO es pugui assolir el seu objectiu, i el nostre objectiu és la prevenció i la rehabilitació integral de les dependències. Per tant, un cop l'any entenem que hem de fer aquesta trobada, posar paraules i que el president, la directora general, tota la Junta pugui agrair a aquestes persones que altruïstament col·laboren amb la seva feina.
No sé si necessiteu més voluntaris.
A veure, voluntaris sempre es necessiten. Sí que és cert que a vegades ens trobem amb persones que venen a demanar un voluntariat i que el que ens trobem a la pràctica és que és una demanda d'ajuda encoberta. Llavors, bueno, doncs amb tot el respecte i amb tot el carinyo, el que fem a vegades és donar cobertura a aquestes persones perquè en un futur puguin ser voluntaris de l'entitat.
Doncs moltíssimes gràcies, Verònica López, psicòloga i directora tècnica de l'entitat, per passar pels estudis de Ràdio Sabadell.
Gràcies a tu, Raquel.